A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs això que escolten és la Copla Amsterdam, formada per músics holandesos, i de fet aquest 2017 fan 30 anys. Maria Franco, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Aurora Fuertes, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Copla Amsterdam, que no la principal d'Amsterdam.
No, es veu que amb aquests 30 anys pel camí s'ha perdut la principal.
Ah, està bé això.
Copla Amsterdam.
A seques.
A seques, tal com sona. Doncs està molt bé, perquè algun motiu o altre hi devia haver pel fet de que s'anomenés Copla la principal d'Amsterdam. Us vinarem d'aquí una estona, perquè tindrem l'oportunitat poder de parlar doncs amb el representant actual.
Sí, d'aquí un moment trucarem al Quim Rullant.
I aquesta és una bona pregunta per fer, no? Perquè, bé, fins i tot encara s'anuncia en alguna revista, com ara, per exemple, Sardamania, la principal d'Amsterdam. Esclar, els sardanistes, sobretot els més veterans com ara nosaltres, doncs recordem la inauguració, la vinguda per primera vegada i la presentació d'ells en el nostre espai sardanístic del país, doncs així com la principal d'Amsterdam. Bueno, sorprenent, no?, de que uns músics holandesos es preocupessin més que res, jo crec que duts per aquesta curiositat que té la gent, que sent la gent, quan professa un ofici i de cop i volta se n'entera o se'n don compte d'un tipus d'instrument que en sa vida l'havia vist. Ni ningú n'hi havia parlat. Sorprèn també aquest so tan característic, perquè jo sempre he dit el mateix i encara avui ho mantenc. Totes aquelles persones que senten per primera o segona vegada la cobla interpretant doncs una sardana simplement de carrer o encara més en un escenari fent un concert, jo crec que fins i tot els va molestar aquest so tímbric característic de la cobla, perquè és molt punyent de vegades.
Que té un punt d'impertinent, eh?
Exacte. Si més no, té un toc com ara la gralla, que si estàs massa sobre...
Però la gralla, senyor, és més punyetera, eh?
Encara més.
I més impertinent.
També, tens tota la raó, mon pare. Bé, tu ho coneixes prou bé, això.
Una mica.
Doncs sí, és ben veritat. És un xic agressiu, malgrat que, si sentim una bona cobla...
Home.
Aquest instrument arriba a ser melòdic, amorós i amb una sonoritat avellotada d'aquelles que quedes bocabadat. Ara bé, com en tots els camps professionals, doncs és difícil això. Vol dir doncs que el que més hi ha, el que més abunda, poder doncs és aquest so que diguem agressiu, fins i tot amb una miqueta de que fa mal l'orella, etc. Però bé, un s'hi ha d'acostumar amb això, com en tot.
Imagino que l'instrument, sigui quin sigui, mal tocat, fa mal a les orelles, però això...
Ja, de fet, hi ha uns estudis ara d'una historiadora de música que la tenora no és única que a Catalunya. O sigui que n'hi ha al Marroc i n'hi ha diferents indrets de tot el món. El que passa que aquí hi ha el sistema de claus, que aleshores li dona un to més peculiar, potser una miqueta més agressiu, com dieu vosaltres. Uh-huh. A mi, per mi és emocionant i emotiu, però si ho voleu dir així. Uh-huh. Però hi ha estudis en què hi ha tenores arreu. L'únic que la diferència aquí a Catalunya és el sistema de les claus, que aleshores li dona una altra. Però la tenora, o sigui, com a instrument de fusta en si, és a molts llocs.
Maria Aurora, pot sobtar el fet que, clar, hi hagi una copla a Amsterdam. De fet, és l'única que existeix fora de les nostres contrades, diguem-ho així.
Tinc entès, no, això podria, Quim també ens ho podria
sí?
esbrinar o, si més no, aclarar, que hi ha una segona copla internacional i em sembla que està a la zona d'Argentina o per allà baix, vaja. Uh-huh. No n'estic ara del tot segur.
Vaja, la ubiquem més o menys a Sud-amèrica.
A Sud-amèrica, uh-huh. Exacte. I això ve a compte de que en alguna festa d'aquestes que en diguem el Dia Nacional, el Dia Internacional de la Sardana, per exemple, que estan doncs, relacionades amb aquestes revistes especialitzades, doncs totes les ballades de sardanes que es fan i es celebren, doncs alguna vegada ha aparegut amb una cobla del país aquesta ballada de sardanes. No han acabat d'especificar el nom exacte d'aquest grup musical. Uh-huh. Això pot donar a entendre doncs, que, bueno, que són una sèrie de músics amb certs coneixements d'aquesta instrumentació i alguna tenora hi deu haver i alguna tibla hi deu haver per allà doncs, perquè siguin interpretades amb aquest format la sardana. Crec que entendre que un gran flabiolaire i professor actualment de tenora també a l'SMUC doncs, va desenvolupar classes d'aquest instrument a Argentina i a algun altre país, no sé si Xile o així, però sé que ho va fer-ho. Per tant, doncs, alguna llavor va deixar com perquè també sortigués algun músic i en ocasions molt solemnes, com ara el Dia Internacional de la Sardana, doncs s'apleguin aquests músics i facin una audició ballada de sardanes en commemoració d'aquest Dia Internacional. No? I per tant, potser sí que hi ha aquesta segona cobla. També és un comentari que podrem fer-li
sí,
amb en
sí,
Quim.
Sí. Ara de seguida el truquem.
A millor ell té més coneixements en aquest sentit que no nosaltres mateixos.
La cobla Amsterdam no es va fundar 4 dies, no s'ho pensin. Enguany, com dèiem, en aquest 2017 compleix 30 anys, formada exclusivament per músics holandesos. No sé, és el primer cop que venen a Sitges?
Exactament, sí. Jo per això crec que val la pena doncs, fer-ho saber fora del nostre propi àmbit en quant al programa, entre altres raons també perquè, esclar, no és el mateix poder-ho dir i parlant-ne avui, que el nostre programa sí. surt dissabte, que per tant ja haurà passat, sí. no això? Per tant, doncs, val la pena dir doncs, de que, si més no, si volen satisfer aquesta curiositat que podem sentir de veure uns músics holandesos tocant sardanes, doncs bé, només s'han de deixar caure a la plaça del Baluard. Per cert, no és tan sols un lloc carismàtic, sinó que és un lloc que verdaderament per fer revetlles és extraordinari.
Uh-huh. A un quart d'11 aquest dissabte hem canviat el dia perquè habitualment saben que el cicle és divendres, però evidentment s'ha hagut de canviar i es farà dissabte, dissabte 29.
Sí.
Ens hem hagut d'adaptar una miqueta a les places que tenien lliures quan nosaltres vàrem trucar o ens van trucar ells per poder venir a la Copla Sitges. De fet, ja quedava el 28 o 29, donat que el 28 és la plec de Sant Pere de Ribes. doncs, per respecte al veïnatge sardanista, vàrem agafar el
29.
El 29 de Sardà.
El 29. Doncs seran per primer cop a Sitges, la Copla Amsterdam, celebrant aquests 30 anys. Poca broma, a la Copla Amsterdam, que va rebre també la creu de Sant Jordi l'any 2007, doncs tot just ara fa 10 anys. I en fi, clar, repeteixo, pot sobtar, no? Que neixi una copla amb músics d'allà, i bé, ara li preguntarem al Quim, no? Però
jo crec que
és un fet, diguem-ne, que extraordinari.
Sí, però jo crec que els músics tenen aquestes coses, tenen aquesta curiositat quan descobreixen algun tipus d'instrument que s'aparta dels cànons universals. I la cobla té, precisament, esclar, està composta per aquestes dues vessants de la instrumentació. És a dir, hi ha tota una renglera d'instruments universals, diguem-ne que és el metall, sí, pràcticament, mentre que al davant, la canya, doncs és una canya que és purament autòctona i que pràcticament no la sents ni la veus enlloc. I amb aquest so tan característic, a més d'aquests instruments. Per què? Doncs, home, perquè estan construïdes amb uns materials propis de la zona, és a dir, del nostre país. Tots sabem que la fusta és el ginjoler, a la qual doncs està feta la tenora, està feta la tibla i està feta el flabiol, fins i tot. Avui ja sabem que fins i tot es va fer i es va crear una tenora metàl·lica. En Josep Coll doncs se la va fer expressament i la va arribar a tocar durant molt de temps, però el so ja no era el mateix. És a dir, allò tan tampat que la gent doncs se't salta fins i tot d'on sentir-la, aquell instrument no el donava. Era simfònicament poder més segur i més sòlid el so, però no tenia la trempera que tenia.
Ah, li anava a dir, li faltava aquell punt de...
Ah, exacte.
Diem-ho, d'agressivitat, també, si es pot dir així.
No, a part que estem parlant d'aquests instruments únics de tenora i tible, que de fet és així, però n'hi ha un altre que se'n parla poc, i també és ben curiós, i em refereixo al flabiol i al tamborí.
Sí.
Perquè que una mateixa persona toqui el flabiol amb una mà i el tamborí, que és un instrument ben petitet, sí, doncs sobta molt arreu. Recordo que en una audició, en un concert d'Oviedo, va tocar la copla i la persona que tocava el flabiol i tamborí, la gent quedava badada i fins i tot molta gent li deia que li deien a esta niña un tambor més grande, que li deien a esta niña un tambor més grande. I clar, la persona que tocava el tambor, pues, era el que tenia. I en canvi estaven empenyats en dar-li un tambor més grande. O sigui que, clar, el que va sobtar precisament van ser l'estil, el to, i no deixem de banda el flabiol i el tamborí.
Perquè molt bé.
Són anècdotes,
Són gairebé 11:45 del matí. Tenim esperant al telèfon el Quim Rullant. Ell és el representant de la Copla Amsterdam. Quim Rullant, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé. Estem una setmana molt endesos tocant sardanes, que és el que més sobte. Per sobtar tant com un flabiol i un tamborí amb la mateixa persona.
Doncs com saps, tenim aquí el Marià i l'Aurora, que ens acompanyen per tractar una miqueta de conèixer més la història d'aquesta Copla Amsterdam que ens visita aquest dissabte aquí. Amb el Marià i amb l'Aurora estàvem comentant una miqueta aquí el fet aquest de que començar sent la principal d'Amsterdam i ens hem quedat amb Copla Amsterdam, a seques.
Sí.
Això té una explicació, suposo.
Bueno, és una qüestió de les responsabilitats, no? En certs moments, doncs, qui va fundar la Copla, que torna a estar ara mateix, doncs vam creure oportú posar el nom de la principal d'Amsterdam, i en un moment donat va haver-hi un canvi, per una qüestió de màrqueting segurament, perquè com es podien vendre millor o com podia sonar molt millor a Holanda, doncs va canviar-ne el nom, però fan servir indistintament un nom com un altre. Més aviat, quan són aquí a Catalunya, fan servir el nom de principal, pel fet doncs, que aquí ja sabem el que és una principal, per dir-ho així, i quan són a Holanda funcionen com a Copla Amsterdam.
Com dèiem, no és una copla de fa 4 dies, tenen ja 30 anys. Com neix, Quim, aquest projecte de Copla a Amsterdam?
Doncs és una voluntat personal, per dir-ho així, d'un enamorament en un moment donat d'en Rolf van Krevel, que és l'actual tenora i qui fa, diguem-ne, d'ànima mater de tot plegat. En Rolf fa uns 31 anys, ell és clarinet i se'n ve a Torroella de Montgrí, un curs de música antiga que feien del Festival de Torroella, sent la potència de la cobla, l'escena de la plaça, s'enamora, es torna boig en aquest moment, i decideix que vol fundar una cobla a Amsterdam. De la regió americana, Amsterdam és molt típic que hi hagin formacions de, diguem-ne, formacions musicals d'altres llocs, no? Hi ha molts grups de tango, per exemple, molts grups de salsa, i ell va creure oportú, doncs, que com que li va agradar tant aquesta sonoritat, intentaré fer una cobla a Amsterdam. Quan hi comença a parlar amb certs músics, el primer moment en què sent la tenora i sent la copla, se'n va parlar amb aquells músics que no sé ni quina copla devien ser, i els explica el projecte amb un català molt iniciàtic i se li posen a riure. La veritat és que diuen que on vas, què vols fer, no, home, no, fins que ell, en Rolf, comença a comprar instruments de segona mà, així una mica destartalats, i al cap d'un any, el 1987, ja es veu un cor de tenir doncs amb una colla d'amics una mínima o una iniciàtica formació, que és la que coneixem avui com la principal d'Amsterdam. A partir de llavors, la copa anem amb molts moviments, com que de fet s'acaba convertint en una formació molt inestable a nivell de que es crea quan toca fer una ballada o es crea quan toca fer una gira a Catalunya. Té la gràcia aquesta, no? Que no es cansen, per dir-ho així, que es troben puntualment cada any, cada dos anys que fa la gira, doncs la formació té un molt bon estat en aquest sentit. I amb la gràcia, doncs, que tots són músics professionals, que el seu instrument, la fila de darrere, evidentment, són doncs, trompetes, trombons i fiscons, i la fila de davant són oboès, clarinets, que són professionals dintre el seu àmbit, i que, bé, doncs, quan són a la copla fan servir les tenores, els tipus i els sabiols.
Com es rep tot això? Com encaixa una copla a Amsterdam quan s'escolta per primer cop aquest so tan definit aquí però tan indefinit allà?
Segurament estan més acostumats a Amsterdam, a Holanda en general, a escoltar músiques de fora que no pas aquí.
Val.
En el sentit que es deia fa un moment, no? Sí. De que tenen moltes formacions d'origen no per immigració, i sí, també, però per interès musical hi ha doncs, voluntats personals que fan que doncs això, no? Una persona s'enamori del bandoner o del que sigui i crea un grup de tango. I això és molt habitual. I allà, fins i tot, la copla, o sigui, evidentment, és una sonoritat estranya perquè són únics en aquest sentit, no només a Amsterdam, sinó al centre d'Europa, però entra dintre d'aquesta certa normalitat de convivència de músiques d'arreu del món com una ciutat com és Amsterdam.
Quim, sóc en Marià.
Hola, Marià.
Hola, bon dia. Escolta, tu te'n recordes en aquesta cobla qui la va padrinar, de fet? Els Montgrins, perquè em dius que va el Rudolf va estar practicant o participant en un curset de música
a Torroella de Montgrí.
A Torroella de Montgrí. Mm-hmm. Però jo tinc entès que tenia com a padrins la principal de la Bisbal. És cert, això?
La veritat que no ho sé. I ara diria alguna cosa i us enganyaria, segurament. Sí que és cert que ara ho dieu, me sona que tenen una copla padrina aquí a Catalunya, però no s'hauria de dir qui és. Pot ser que sigui la Bisbal, però és una qüestió de proximitat, perquè una de les persones que amb en Rofi va tenir contacte al principi va ser, si no recordo la meva, Matís i Carles de la Sau, però de la manera que és en Rofi, de la manera que són desplegats, podria ser qualsevol altre, perquè són gent molt afable i es porta molt bé tothom i els dirà que tinc molta relació amb tothom, per tant, és una característica a tenir en compte. Ja li preguntaré en Rolf, de seguida que ho vegin, doncs, qui va ser que el va padrinar.
Doncs, escolta, ara que dius això, el Rudolf parla algú català?
Sí. En Rolf parla força català.
Doncs així jo mateix ja li podré comentar. Diguem-ho així. Perquè sigui per la feina, sigui per les teves ocupacions, sé que no, em vas dir que no vindries, que no podries venir.
No podré, Ja em sap greu, però no podré.
Bueno, ja ho sé que et sap greu, però bueno, quedes més que dispensat, no et preocupis.
Molt bé, gràcies.
No, l'altra cosa que voldria comentar-te, malgrat que tu no em podràs dir res, ja ho sé, no podràs dir res en el sentit de que recordo que el primer representant que va tenir la principal d'Amsterdam va ser el Roquer, el senyor Roquer, el Ricard Roquer.
El Robert Roquer,
exactament. I que posteriorment doncs, ho has estat tu.
Sí.
Però, si més no, recordo que en una de les seves actuacions, de les seves primeres actuacions, al nostre país, va ser a la Prec de Cerdanyola. I que, bé, un dels músics va tenir una indisposició fins al punt que no va poder tocar. I va coincidir que era un tible. I el bolo el va tenir que fer, sort que hi havia la Sant Jordi allà, i el va tenir que fer l'Armand. Curiosament, vull dir, a mi, esclar, com que en aquest plec jo hi era, i l'Aurora també, precisament, esclar, no he pogut oblidar-ho mai, perquè, esclar, sabies que era la primera vegada que sentia una cobla d'holandesos, i per altra banda, doncs, que l'Armand tingués que fer el bolo, doncs ja et pots imaginar tu.
Va ser gràcies.
Vull dir, va ser d'allò més curiós, sorprenent i que no he oblidat. Per cert, que no fa gaire que ho vaig comentar-ho, l'Armand diu, ostres, diu, ara que ho diu, sí que és veritat. Diu, era una senyora, era una dona la que tocava el tible.
I la Maud, segurament.
Devia ser-ho. Devia ser aquesta.
És l'altra fundadora que va plegar just a la darrera gira i aquest any ja no ha vingut.
Ja no ha vingut. Doncs mira, em hauria agradat saludar-la. Perquè jo li hauria dit, saps? Som el pare d'aquell senyor que va tocant al lloc teu. Doncs bé, no, era una curiositat més que no se m'ha passat de llarg, malgrat els anys que han passat. No, bueno, ja diuen que quan es fem vells encara ens recordem més les coses passades que no pas les actuals.
Sí, les més recents.
Molt bé, Quim, doncs gràcies. Gràcies per la teva intervenció. Ens han aclarit unes quantes coses. Em sap greu que no puguis venir. Però,
va,
en fi,
a veure si la propera.
No et preocupis, ja et diré com ha anat. Si estem molt contents i probablement doncs, puguem veure'ns no en tu, sinó amb l'Amsterdam, doncs, dins d'un parell d'anys.
Una coseta, Quim, abans no t'acomiadem. A nivell de bolos, surt molt a la copla o no?
Bueno, a veure, aquesta setmana, per exemple, hem emplenat cada dia, la veritat, i fins i tot hi ha un parell de dies amb dues actuacions.
Déu-n'hi-do.
Des de diumenge passat fins diumenge que ve, doncs això, 8, 9, 10 actuacions. No va malament, i aquest punt de curiositat i la gent li fa gràcia, i és lògic, però llavors el que és molt complicat és, per exemple, clar, quan ells estan aquí, doncs, normalment de diumenge a diumenge, el que és complicat és tancar durant la setmana, el dilluns, el dimarts, el dimecres, que no hi ha tantes audicions, però bueno, ho acabem fent. Va bé, i ells també crec que s'ho mereixen, saps? Això les agrupacions ho entenen, com el cas de Marià, i hi ha aquest petit esforç de dir, a veure, com els holandesos són per aquí quan venen, llavors, més o menys tothom, qui més qui menys, fins i tot canvia el dia de l'actuació normal o de la ballada normal per poder-los incloure. Hi ha una molt bona predisposició que, si percep, per dir-ho d'alguna manera, si percep carinyo per part de les agrupacions, i això la copla també ho passa a l'hora d'acabar les places i tot plegat.
I per cert, en quin àmbit geogràfic ens movem?
Doncs mira, aquest any és el més dispers de tots els anys que fa que el porto jo, que ja en són 7 o 8. Anem, per exemple, des d'ahir a Palamós, o demà a Figueres, avui a Castellà, baixar fins a Sitges, baixar fins al Vendrell, han anat a Mollerussa, han anat a Puigreig...
Déu-n'hi-do. Quin tip de quilòmetres.
Sí. Bueno, ja la gràcia d'ells és que venen aquí en principi de vacances tocant, em diuen, no? Que és una bona manera d'agafar-se aquesta setmana.
També. A nivell internacional, Quim, es mouen molt, també?
És a dir, no. Ells no. Ells fan algun festival a nivell d'Holanda, bàsicament.
Val.
Llavors fan ballades per Sant Jordi i per 11 de setembre a Holanda mateix, pel casal català de la zona, i també en format sardàs, i també pel de Bèlgica. Bàsicament fan això.
Perfecte.
Bueno, treballar i fer turisme és possible en aquest món.
Sí, en aquest cas sí.
Fins i tot recordo que hi ha algun músic, que en Pau descansi en aquest moment, ara em ve la memòria, Lluís Toret, que tenia temps d'interpretar amb la seva tibla peces memorables i alhora descansar amb els pinzells a la mà prenent apunts d'algun lloc d'aquí Sitges, per exemple, com ara la punta. Uh-huh. És ben curiós, no? Doncs bueno, sí, també és una manera de fer turisme, no?
Ui, tant.
I tant.
Per cert, Quim, se m'acut una més, perquè, clar, quin futur té la colla Amsterdam? És a dir, hi ha al darrere que hi ha?
Sí, no, ja ho veureu, hi ha molta gent jove, a la cobla tocant actualment.
Val, això em referia, bàsicament.
Sí, o sigui, totalment imagineu-vos, els fundadors en queda un, és en Rols. Això vol dir que han anat canviant. Hi ha hagut relleu sempre, no han tingut mai cap problema. Mm-hmm. I jo crec que la manera que s'ho plantegen, com que és en pan cooperatiu, ja en Rols ben bé només porta el contacte amb Catalunya. Hi ha altres que ja porten el tema de la... dels diners i tot plegat. Hi ha altres que porten el tema del mercat de discos i d'així. Vull dir, va fent. No crec que hi hagi cap problema, diguem, a nivell de continuïtat. A veure, molt serà, no?
Sí, no, clar. Poden passar moltes coses, però en fi, que el relleu està assegurat en aquest sentit.
Sí. Ja ho veureu que la gent que ja és molt jove i també, a més, quan venen, o sigui, quan veus un músic que ve per primera vegada, l'acabes veient dos o tres més. I després torna a venir al cap dels anys. Si no venen, entonces no s'ho poden combinar, perquè sí, vull dir que en aquest sentit crec que la cosa està bastant assegurada. Mm-hmm.
Molt bé, Quim, doncs gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres, gràcies per oferir-nos doncs més detalls sobre la Copla Amsterdam, que ens vindrà amb les Sitges aquest dissabte, i que vagi molt bé, com es diu en aquests casos, salut i èxits.
Moltes gràcies, doncs que vagi molt bé vosaltres també i passeu molt bé dissabte.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Salut, una abraçada.
Doncs bé, amb en Quim Rullant, com hem pogut comprovar, hem anat una miqueta més enllà, no? Hem enfurgat amb la història de la Copla.
És interessant, des d'aquest punt de vista, conèixer aquests trets tan importants d'uns músics que, bé, els sentirem, els hem de sentir. En principi els hem de sentir per poder adjudicar després el que hi ha.
Bé, en qualsevol cas, els recordem que la Copla Amsterdam serà a Sitges aquest dissabte dia 29 a partir d'un quart d'onze de la nit. Forma part d'aquest cicle de sardanes a la fresca que un any més ens porten els amics de la sardana de Sitges. Bé, la Copla Amsterdam és, no sé si dir, el punt àlgid d'aquesta temporada.
Doncs,
o un dels punts àlgids, diguem-ho així. com a peculiaritat, diguem-ho així.
Sí, perquè el que resta més endavant, no gaire més, com important és el concurs, que serà el 24 de setembre, més a la vora de Santa Tecla no pot ser ja.
I tant, l'endemà.
L'endemà,
és a dir que aquest any ens
sí,
cau,
sí,
ens cau
23,
tot just...
23-24.
23, que és...
Dissabte,
clar.
Bé,
cada set anys
ens trobem amb...
Sí, no és el primer any que ens hi trobem.
Bé, en tant, doncs, ens trobem encara amb això, de que a corre cuita doncs, hem de deixar les coses a punt. Però és bonic, perquè penseu que el concurs nacional de colles sardanistes precisament es va organitzar amb la idea d'omplir les activitats per la Festa Major de Santa Tecla, que ningú se n'oblidi, perquè hi ha molta gent que, lògicament, molt joves...
Allò dels orígens,
Sí, no tenen present aquest fet, i aleshores dius, bueno, i això què lliga amb això o altre, no? Doncs sí, sardanes és festa.
És que parlem de 30 anys d'aquest concurs, o sigui que no en són ni 8, ni 10, ni 15, són 30 anys també.
Exacte.
I bé, d'activitats falta l'11 de setembre, la nit de la sardana, o sigui, de fet, falta encara molta...
Torno a la Copla Amsterdam. Per què es pensa en la Copla Amsterdam?
Per què?
Per què es pensa? Per què penseu, ostres, anem a portar la Copla a Amsterdam?
Sí.
Precisament per tot això que hem comentat, perquè...
Hem comentat diverses coses d'aquelles que t'amoïnen i alhora també estàs encuriosit per saber, per sentir sobretot, perquè clar, pensa que estem parlant de 30 anys d'un grup musical estranger que toca allò tan habitual
aquí,
nostre d'aquí, uh-huh. I si més no, dius, la interpretació que em faran, com la percebrem nosaltres? Ens sentirem les mateixes emocions, o potser no?
És a dir, ens identificarem ja d'entrada amb aquella manera de tocar?
Aquest és un element bàsic.
Ja no tant el so, perquè el so, doncs, com han escoltat abans, sí, bueno, que l'Albert ens ha posat...
Ull,
sí?
Són matisos, eh?
Aquí els entesos sou vosaltres.
Pensa, no, és que és veritat. Pensa que la música són matisos, són sensacions, sobretot. Són sentiments que t'obres. Per tant, vull dir, això és una curiositat més que ens desperta a tots els que habitualment vivim al món sardanista i sobretot la música. I esclar, pensem, ens sentirem el mateix.
Ja. És a dir, com aquell grup d'holandesos...
Exacte. Fins a quin punt... Doncs ens faran sentir el mateix.
Jo penso que és el que ha dit el Quim, que de fet les entitats, quan la lloguen ja l'agafen en cert carinyo i en certa admiració per l'esforç que s'ha fet, no? Perquè aquestes coses s'agraeixen, tant de bo, hi haguessin més grups que divulguessin la música nostra arreu, no? I aleshores, d'entrada ja juguen amb aquesta voluntat de la gent i amb aquesta curiositat, i també se sap que bé, que si no hi ha el matís exacte, vull dir, de lo que estem acostumats,
també els hi perdonarem
i també no per perdonar-los-hi,
és un parlar
sí, sí. Perquè a més, com també he dit, és una formació tant de professionals de que bé ho fan, es tracta de la percepció teva, però aquesta percepció també hi és en totes les cobles.
Però crec que el matís que comenta l'Aurora és important, no? Vull dir, estem parlant de músics professionals.
Exacte. És clau, és que la paraula és clau.
Clar, vull dir que
no,
Beethoven,
no són, amb perdó de l'expressió, uns xitxarelos que es posen allà.
No, un Beethoven pot sentir la cinquena de Beethoven per diferents formacions i diferents països, i té diferents estils.
Sí, sí.
I això més o menys...
Allò dels matisos que deia abans el Marià.
Més o menys pot ser.
El problema rau d'on venim.
Clar.
D'on venim? Aviam, els músics de cobla...
I on anem?
Com els grallers,
sí.
Eren en la seva majoria autodidactes. Vull dir, és una música, pensa que és una música pastoril, de fet. Pensa que venim de tres músics amb quatre instruments. Només això, que hi ha un replantejament musical, precisament, que per poder expressar i tenir més espai per poder expressar el que un sentia musicalment parlant, doncs es va allargar la sardana, els compassos. Però la sardana curta eren 16 compassos,
sí,
de curts, i 16 compassos de llargs, i s'ha acabat el bròquil. Ara hi ha sardana que en llargs sols tira més de 110 o 115. Esclar, bueno, no s'acaba mai. Ara, doncs, en aquest espai de temps, les idees que es poden expressar musicalment són una infinitat. Una infinitat. Mira, jo recordo d'una peça, per exemple, del nostre insigne músic sardanístic, Antoni Català i Vidal, que altres músics, interpretant la seva música, precisament en un concert i a Sant Cugat del Vallès, van interpretar l'Aplec de la Fou de l'Antoni Català i Vidal. I aquests músics que van interpretar aquest concert i aquesta peça en concret ens van veure nosaltres després, que estàvem allà. I és clar, el primer que va fer l'Eduard, que era el director i que portava la cobla, administrativament parlant, amb ella, diu, en ma vida, interpretat i sentit uns curts com la sardana de l'Antoni Català i Vidal, que avui hem interpretat l'Aplec del Fou. Diu, és allò que no hi ha. Diu, és que és música de veritat. Qui no ha sentit això i qui no s'ha donat compte, diu, és concretament una fuga. I una fuga es va, a través de les mans i de la imaginació d'aquest mestre, d'aquest gran mestre del nostre poble, doncs que va composar aquesta sardana, l'Aplec del Fou, que per cert nosaltres l'hem programada en algun concert d'altre en tant, allò per no oblidar la bona música que es va compondre aquí a la nostra vila, per aquest gran insigne músic, que no oblideu, amb els sitgetans d'avui també se'ls ha de recordar que la processó de Sant Bartomeu no és només una sardana, és l'himne de Sitges.
L'himne de Sitges?
Sí, senyor. De temps immemorial, des de que es va fer l'any 1919. Com aquell que diu, ja va guanyar el premi dels Jocs Florals de Girona el 1921.
És a dir, es va composar per ser l'himne de Sitges?
No.
La gent l'ha fet.
La gent se la va fer.
Val,
com a himne de Sitges. I després, aquesta mateixa sardana, el propi mestre Antoni Vidal, Antoni Català Vidal, va fer totes les particel·les per ser interpretada a la banda. Saps quantes particel·les eren? 86.
Déu-n'hi-do.
Els components de la banda municipal de Barcelona d'aquella època. I saps on va ser interpretada? L'any 1925?
Al
Palau de la Música Catalana.
Vaja.
I saps quants bisos es va fer? 7 bisos. La gent no fotia el cap. Vull dir, això...
Això explica, evidentment.
Això el sitgetà d'avui no ho sap.
No ho sap, no.
Però en aquella època, sí. Que la gent ho va saber, i els que hem llegit una mica, i ens ha interessat.
Com deia aquell, ha quedat clar.
Sí, perquè el 1919 no hi eren tant perquè... No, però és cert.
No, però és veritat, perquè les cròniques d'aquell moment, doncs de l'Eco de Sitges, doncs ho deien, ho deien. I bé, tot això, doncs bé, en tant s'ha d'esporgar una miqueta i s'ha de remoure.
Sí, hem de treure la pols a la història, no?
I ens hem de sentir cofois de totes aquestes coses.
Mira, precisament, ja que estem doncs, en conversa amb tots els oients de la nostra emissora municipal, doncs val a dir que jo en parlo en el programa del dissabte. No de la ballada en si, perquè ja n'hem parlat avui, i entenia que ja era suficient, no? Sinó més aviat d'això altre que estàvem comentant ara, del pas del temps, que la gent s'oblida de les coses i que un bon conductor no és aquell de més que mira endavant. S'ha de mirar endavant i també al darrere, per allò de que si fas un canvi de direcció... vull dir, convé que no piquin pel darrere i que per tant important és mirar endavant que endarrere, com endarrere.
Allò...
En la història passa exactament el mateix.
Molt bé.
No es pot mirar només endavant, perquè si no el cop te'l poden fotre pel darrere.
Molt bé. Són les 11:54, doncs fins aquí hem arribat per recordar bàsicament doncs això, que la Copla Amsterdam vindran a Sitges aquest dissabte a 11:15 de la nit a la plaça del Baluart. Gràcies, Marià, gràcies, Aurora. Acabarem amb la Copla Amsterdam interpretant la Blanca Espurna. Ho van tocar això a TV3, em dius. Fa molt d'això? El 2013 tampoc fa massa. Quatre anys.
Està bé.
Doncs, Maria Aurora, gràcies. Que vagi molt bé.
Un plaer.
I,
gràcies.
I el Maria i l'Aurora, evidentment, els escoltaran aquest dissabte al programa Ara Sardanes. 11:55, Copla Amsterdam, la Blanca Espurna. Ràdio Maricel a cel obert.